Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Les mascaretes obligatòries a partir de demà seran obligatòries a partir d'aquest dijous per totes les persones majors de 6 anys en espais públics, oberts o tancats, sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 metres de seguretat. Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes preferentment higièniques o bé quirúrgiques. L'ordre no especifica si es posaran multes a qui no compleixi l'ordre i també hi ha dubtes sobre com es podrà garantir que tothom en pugui aconseguir o bé si es vetllarà per fer complir el preu màxim fixat 96 cèntims per les mascaretes quirúrgiques que venen les farmàcies. La mesura publicada al BOE que obliga a portar mascaretes als llocs públics contempla també algunes excepcions a l'ús de les mascaretes per aquelles persones que el seu ús no és recomanable. I canviem de qüestió perquè el PSOE pacta una pròrroga de l'estat d'alarma de 15 dies amb Ciutadans. Segons la formació taronja, això sí, l'acord té com a contrapartida que l'executiu espanyol no reprengui la taula de diàleg amb el govern català pactada amb Esquerra per la investidura. I avui també us expliquem que Educació diu que obligarà les escoles a obrir en fase 2. El departament ha enviat una carta als directors de centres educatius ubicats a les regions sanitàries en fase 1 de desconfinament, demanant-los que es preparin per rebre els seus alumnes un cop entrin a la fase 2, el que probablement facin el proper dilluns, i que estiguin atents a les instruccions que rebran avui mateix sobre els criteris d'obertura. I és que aquest matí, a 2:15, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, farà una roda de premsa sobre el pla de desconfinament i reobertura d'aquests centres educatius. I avui també us expliquem, i ja per acabar, que davant l'anunci del govern espanyol que l'àrea metropolitana de Barcelona, malgrat es mantingui encara en fase 0,5, es podrà ja celebrar el culte públic amb la condició de no superar un terç de l'aforament de les esglésies i que altres zones de la nostra arxidiòcesi, parlem de Barcelona, en passar la fase 1 també podran celebrar el culte sota les mateixes condicions. En aquest cas, des de l'arcabisbat de Barcelona es demana a tots els fidels catòlics que extremin les precaucions de prudència a fi d'evitar un rebrot de la pandèmia que encara ens afecta. I per aquest motiu recomanen, entre d'altres coses, abans de sortir de casa per anar a l'església, posar-te la mascareta, dur les mans netes. Abans d'entrar a l'església haurem de fer ús del gel hidroalcohòlic que al mateix temple ens oferiran i evitar el contacte de les mans amb ulls, nas i boca. Un cop dins de l'església, deixar que t'ajudin a situar-te i mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. I portar en tot moment la mascareta posada i al combregar no treure's la mascareta, només fer-la baixar. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Quins dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal? El nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs vinga, com sempre, i quan passen 6 minuts de les 9 del matí, a aquesta hora i aquest dia de la setmana, que nosaltres volem parlar amb el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui volíem començar parlant d'altres coses, però, esclar, l'actualitat mana com sempre, i començàvem parlant al programa d'avui d'aquest intent de nova pròrroga de l'estat d'alarma de 15 dies, que semblaria ser que el PSOE ha pactat ja amb Ciutadans. I no només això, sinó que, atenció, cosa que ens ha posat tots una mica en alerta, segons la formació taronja, l'acord tindria com a contrapartida que l'executiu espanyol no reprengui la taula de diàleg.
Bé, hi ha molts comentaris que encara no són, evidentment, definitius en res. Fa només 2-3 dies es parlava d'una voluntat de pròrroga d'un mes, pràcticament, fins a principis de juliol, fins al 5 de juliol, concretament. Com que el govern veu que no té suports, ara està intentant un manteniment de la desescalada molt estricta, podríem dir pràcticament la més estricta d'Europa, i busca suports. Sembla que Ciutadans estaria d'acord, però tot això són comentaris, no podem fer cas fins que es comenci a parlar seriosament mitjançant portaveus dels partits i no només comentaris i filtratges a la premsa, no? De tota manera, també s'ha de dir que els partits del govern més Ciutadans no sumen en cas de que l'oposició votés en contra.
Correcte.
Per tant, donat que hi ha molts partits que han manifestat no abstenir-se, sinó la voluntat de votar en contra, i la pressió des de, per exemple, la Comunitat de Madrid cap al govern amb aquests temes, i per tant, no cal enganyar-se, la posició política del Partit Popular ha quedat bastant clara. Si els partits independentistes catalans se sumen a aquest bloqueig, tenint en compte que Vox també són molts diputats que estan en contra, no està clar que amb el suport de Ciutadans el govern pogués treure aquesta nova pròrroga endavant, i per tant jo prefereixo encara ser una mica escèptic cap al futur d'aquesta renovació de l'estat d'alarma.
Més coses que et volia preguntar ara sí, en un dia com avui, Eulogi, i t'ho volia preguntar perquè durant aquests darrers dies, com bé saps, Amnistia Internacional va fer un informe, un nou informe, en el que tornava a reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I, esclar, els que no sabem de dret, llegim aquesta notícia i ens pot semblar bé, normal o malament, diguem-ne així, però no sabem el recorregut que té un informe d'aquestes característiques.
No, home, a nivell jurídic, donat que hi ha una sentència ferma, a nivell jurídic no en té cap, honestament. Vull dir, això no farà que demà es presenti una comissió judicial a alliberar-los, no? A nivell probatori, de cara als recursos que s'han tramitat davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs pot tenir molt de pes probatori, no vinculant, sinó com una prova. És a dir, en els judicis es presenten diversos tipus de prova. Primerament, la declaració de les parts dels interessats, no? En un deute d'un arrendament, el primer que fan és preguntar, però vostè va pagar o no va pagar? I va el propietari, vostè va cobrar o no va cobrar? Després, documents. Doncs miri, aquí tinc els rebuts, i el document físic del banc, conforme sí o no he pagat, no? I després, els testimonis, no? Doncs mira, aquí hi ha el veí que va veure com li donava els diners a Metàl·lic a la mà, no? I després ja hauria tot el que són informes d'experts, no? Doncs, si és un judici perquè hi ha una esquerda, no? Per exemple, un accident de trànsit, que és molt habitual, doncs hi ha un perit que informa d'havent fet les medicions per veure si això va causar la velocitat o no a l'accident. Mm-hmm. A partir d'aquí, aquests informes d'Amnistia Internacional o d'altres institucions internacionals de drets humans podrien considerar-se proves documentals o proves pericials d'experts que després haurien de ser rebatudes, evidentment, per l'altra part, que pot tenir les seves pròpies, no? Però més enllà d'un valor probatori, no tindria un valor vinculant pels tribunals ni espanyols ni europeus.
Una altra de les coses que passava aquest dia parlant de judicis i de política és que el proper mes de juny s'hauria de celebrar el judici, si no m'equivoco, el president de la Generalitat actual, Quim Torra, per aquell cas de la pancarta que va posar a la Generalitat de Catalunya amb presos polítics, que li van fer retirar. El Suprem ha dit que ens esperem millor a la tardor, suposo que per tot el que està passant, totes les circumstàncies, i l'Associació de Fiscals que ha demanat que sigui ja això, eh?
Bé, a veure, aquí hi ha un tema també de fons processal, és a dir, des de l'aprovació de l'estat d'alarma el dia 14, el dilluns 16 de març es treu un document al BOE que suspèn tots els procediments judicials i tots els terminis i llistes que estaven assenyalades fins a la fi de l'estat d'alarma. Per tant, a aquest nivell, aquesta norma afecta a tots els procediments de l'Estat, siguin de la persona més humil que havia de reclamar una factura impagada de 40 euros fins al cas més important, en volum o en personalitat política de les persones implicades. Per tant, mentre això sigui així, tècnicament els jutges no poden celebrar aquestes vistes. Per tant, suposo que es tornarà a assenyalar un cop aixecat l'estat d'alarma amb una nova agenda judicial, probablement per després de l'estiu.
I finalment, Eulogi, deixa'm posar mirada internacional, perquè llegia aquesta notícia i també em cridava l'atenció. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha rebut un missatge clar i directe del comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, sobre les pràctiques fiscals i digitals del gegant tecnològic. El comissari li ha reclamat que pagui els impostos allà on toca, durant un debat per videoconferència sobre governs, tecnologies i l'era post-Covid, moderat pel Centre de Regulació a Europa. Cada cop ens estem acostumant més i ens hauríem d'acostumar menys a que grans empreses paguen allà on volen els seus impostos per beneficis propis?
Bé, no és que paguin allà on volen. Paguen a un lloc i, evidentment, busquen aquest lloc el que sigui més favorable pels seus interessos, no? Però això és culpa dels mateixos governs i institucions que ara reclamen més implicació quan fan lleis que permeten això. És a dir, mentre es permeti que qualsevol corporació internacional tributi fent compensació dels resultats d'un territori amb un altre, és a dir, qualsevol petrolífera, per exemple, per no dir Facebook directament, o Amazon, o qualsevol Apple, o qualsevol de les grans, no? Que tingui beneficis a Espanya, si té pèrdues a Mèxic, Tailàndia, Xina o el Perú, per dir alguna cosa, pot compensar en la tributació a la matriu les pèrdues de les filials, per dir-ho així. Llavors, clar, l'arquitectura financera que es pot fer perquè Repsol o Telefònica no paguin a Espanya per d'aviar com vagin les seves filials a l'estranger fa que sigui un sistema consolidat, no només per Facebook, per totes les multinacionals. Mentre els governs no hi hagi un pacte fiscal mundial de que els ingressos es tributen allà on es produeixen, doncs no és un tema de Facebook, és que és un tema de totes les corporacions mundials, no? Passa el mateix amb Apple, passa el mateix amb totes les grans companyies. Recordem les polèmiques amb Ryanair respecte inclús les ajudes i subsidis que reben els aeroports locals, i en canvi tributa a Irlanda amb unes condicions molt positives, etc, etc. Els exemples són milionaris milionaris i enormes, inclús, ja dic, també de les corporacions espanyoles. Per tant, aquí cal una reforma profunda de la mentalitat tributària per afavorir la tributació en origen, no en matriu com a seu central de les companyies.
Elogi, per cert, un culer de Socarrel com tu, malgrat que no hagi tornat al futbol.
El futbol.
20 de maig.
Sí, grans records.
T'havia de recordar. T'havia de recordar.
A més, un any màgic, l'any olímpic, l'any, en el meu cas, de la majoria d'edat, d'entrada a la universitat, moltes coses. Aquell 20 de maig va ser realment màgic.
Eulogi Broto, que la màgia torni en aquest estudi quan puguis tornar a venir a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies, una setmana més.
La resta de malalts necessiten suport, no?
Exacte.
De coronavirus.
Una abraçada molt gran, Eulogi.
Gràcies.
Ràdio Estel. Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a la investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
És dimecres i aquesta hora, com sempre, és l'hora de parlar del món de les herències, del món dels testaments, i ho fem amb una gran especialista com és Maria Elba Rojas del Bufete Rojas de Barcelona. Maria Elba, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Mira, fa dies que parlant amb oients, i ara m'ho comentaves, quan entraves a l'estudi, hi ha molta gent que em demana... Doncs avui precisament parlarem d'això, perquè molta gent els darrers dies doncs, ha tingut la sensació de que no podia fer testament en previsió a tot el que venia i no podia anar al notari.
Sí, han estado estos días de máximo confinamiento. Desde el 13 de marzo, que es cuando se decretó el famoso Viernes 13, hasta más o menos una semana atrás, que los notarios no emitían a la gente si la causa para ir a verles era la notaría, salvo que estuvieran en peligro de muerte. Pero si alguien estaba en peligro de muerte, está claro que no podía ir a la notaría. O sea, era un poco de contradicción, ¿no? Entonces, claro, nosotros a los que nos escribían a través de nuestra página web, nos hacían la consulta, le decíamos que sí que existe una solución en la ley para el caso de que tú estés en peligro grave o aunque no estés en peligro grave, pero estás angustiadísimo y quieres hacer algo para que al final los bienes se repartan como tú quieres y no quieres acudir a la vía que te deja la ley, ¿no? Y en ese caso le hablábamos del testamento hológrafo. Y mucha gente preguntaba, ¿pero qué es eso y cómo puedo hacerlo?
Pues mira, te puse la mateixa cara. ¿Qué es un testamento ológrafo?
Pues mira, un testamento ológrafo es un testamento, pero que tú lo haces estando en tu casa o donde tú quieras, y la característica es que tú coges una hoja en blanco, coges un bolígrafo y de tu puño y letra empiezas a escribir a quién quiere dejar tus cosas y a quién quiere nombrar heredero.
Entenc perquè ho acabes de dir que no serveix ni a màquina ni a ordinador, eh?
No, tiene que ser manuscrito, es decir, de tu puño y letra, ¿vale? Entonces, este documento, lo que yo le comentaba a la gente que nos consultaba era que era muy importante poner la palabra heredero, es decir, nombre heredero a tal, que también podrías poner, por ejemplo, dejo mi coche a mi vecino, por decir algo, es decir, podías, además de nombrar heredero, podía dejar cosas concretas a personas concretas, que es lo que le llamamos legado. Pero la palabra heredero era fundamental. Y dos cosas también eran fundamentales. Poner la fecha y el lugar donde has hecho ese documento. Y luego, evidentemente, firmarlo. Otra condición imprescindible es que no puede haber ninguna raya, ni tachón, ni nada. El documento tiene que estar, digamos, impecable, ¿vale? Este testamento nos sirve como urgencia, porque este documento no vale al 100% si luego el heredero, la persona que tú has nombrado el heredero, no va al notario y lo legaliza, ¿vale? Porque si no se legaliza, el documento manuscrito no tiene ningún valor. Pero bueno, en esta situación de confinamiento, es un documento que nos puede sacar del paso, y si tuviéramos la desgracia que fallecemos en estos días, pues por lo menos esto te servirá para elegir a tu heredero.
Ara ve la pregunta, em diràs sempre que sóc un mal pensat jo, perquè sempre faig preguntes d'aquest tipus, però com sap el notari que aquell document és real?
Bueno, pues esa es la gran cuestión. Un testamento ológrafo nos sirve para salir del paso, pero no es lo ideal, porque te va a obligar al heredero a contratar a un perito, llevar unos testigos que luego confirmen de que esa letra y esa firma es de quien decimos que es. Si no lo hacemos, este testamento no va a tener ningún valor. Otro riesgo importante de los testamentos ológrafos, que se pierdan, porque si hay nombrado heredero, por ejemplo, un vecino, y esa persona tiene hijos y lo encuentran algún hijo, el hijo posiblemente romperá ese testamento ológrafo y va a esperar a que se tramite la herencia por el heredero legal, es decir, las herencias que se llaman legalmente intestadas. Entonces, si tramitamos la herencia como si no existiera ningún testamento, los herederos van a ser los descendientes, ¿entiendes? Por tanto, si alguien llega a utilizar la vía del testamento ológrafo, es importante que entregue ese documento a quien quiere nombrar heredero, perquè si no va a desaparecer.
Anem a posar-nos en un altre cas que ha passat, per exemple. Jo ja sé que t'ho vaig complicant tot, però són casos reals que passen, no? Per exemple, una persona que es troba a l'UCI i que està en estat greu i que no ha fet testament, per tant, vol fer aquest testament ològraf.
Sí.
Però no pot entrar aquest testament ològraf perquè no pot rebre visites.
No, i a més, sí. Se lo tenía que entregar al equipo médico, al jefe de la UCI. Sí, podría. Pide una hoja, un bolígrafo, pone que está en tal clínica, que tal día, y que quiere manifestar su última voluntad, que se encuentra mentalmente bien, pero físicamente ya ve que el cuerpo está muy mal, y le puede entregar este documento a algún miembro del... Sí, sí, efectivamente.
Perdona, el testament ológrafo el podem fer allà on siguem.
Sí, sí, sí. De hecho, hemos visto sentencias, no de caso mío, pero en jurisprudencia, de persones que, estando en la clínica, hacen testamentos ológrafos. Sí, sí. Possible.
Tot plegat perquè veieu que normalment els que no hi entenem, quan parlem de testament, parlem d'un testament. Però hi ha molts tipus de testament.
Bueno, en Catalunya, aquí també s'ha producido un poco de confusión con lo que se ha hablado en la prensa. En Catalunya solo hay dos tipos de testamento. Solo hay dos. En caso de peligro de muerte, de que no tienes posibilidad de ir al notario, está el ológrafo. En otras partes de España existe el testamento ante testigos. No, aquí no existe el testamento ante testigos. Solo existe el testamento ológrafo, que para poder hacerlo tienes que tener más de 18 años, o el testamento notarial. No hay más opción. Y dentro del testamento notarial hay dos opciones. El testamento notarial, cuando voy al notario y le explico mi idea, es el testamento notarial abierto, o el testamento cerrado, que también lo efectuamos ante notario. Yo voy al notario con un documento hecho por mí en casa y le digo, señor notario, aquí dentro de este sobre está mi testamento. Ese se considera testamento notarial porque el notario recibe el sobre, lo guarda en la notaría hasta que se produce el fallecimiento. Pero solo hay dos tipos de testamento, hológrafo y notarial. Y dentro del hológrafo, tal como te dije antes, para que sea válido, el heredero tiene un plazo máximo de 4 años para legalizarlo en la notaría. Pasado este tiempo, ese documento hológrafo pierde valor.
Recordem una cosa, Maria Elba, abans d'acabar avui, perquè és una cosa que et pregunto sovint, però que trobo que s'ha de remarcar. La llei canvia de comunitat autònoma a comunitat autònoma.
Más que, no coincide siempre con comunidades autónomas. Existen 7 tipos de legislación en materia hereditaria. Tenemos la legislación catalana. Luego tenemos aquí al lado a la legislación aragonesa, tenemos la legislación navarra, la de los vascos, la de los gallegos, la balear, y el resto, todo el resto, va a la legislación común. Pero legislaciones diferentes a la común, hay 6. No coincide con comunidades autónomas, porque, por ejemplo, te diría yo La Rioja, no, La Rioja va al común. Los que tenemos especiales, insisto, es Cataluña, los gallegos, los vascos...
¿Tots tenen testament hológraf, però?
Sí, creo que todos tienen testamentos hológrafos, sí, sí, sí.
I deixa'm preguntar-te per últim, el testament hològraf a l'hora d'heretar funciona igual que el normal?
Sí.
És a dir, sempre va cap al descendent?
Sí, no, el testament, acuérdate, cuando no hay testamento se aplica lo que dice la ley. Y la ley dice que pasa en primer lugar a los hijos, a los descendientes.
Exacto.
Pero si hay testamento, sea testamento notarial o sea testamento hológrafo, lo que ocurre con los testamentos es que hay una manifestación de voluntad y tú eliges a tu heredero. Por tanto, si yo elijo a mi vecino en lugar de a mi hijo, se va a respetar lo que yo diga en mi testamento, sea hológrafo o notarial.
Maria Elba, com sempre, gràcies per resoldre els dubtes. Ja veiem que el món de les herències, com sempre, és molt més complicat del que sembla, però sempre tenim a Maria Elba Rojas que ens resol aquests dubtes. On podem trobar l'Ufeta Rojas?
Bueno, estamos aquí en Barcelona, en la calle Caspe 37, esquina Bruc.
I recordeu que també podeu trucar al telèfon del Bufete Rojas per resoldre tots aquests dubtes i que la Maria Elba us pugui doncs, assessorar respecte a tot aquest tema trucant al 93 246 60 96. També tenen pàgina web a www.bufeterojas.es o mail info@bufeterojas.es. Maria Elba, gràcies.
Gràcies a ti, Joan. Adéu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
El silenci no em deixa escoltar. Si per mi tu encara no has marxat, és més fàcil si tu estàs aquí. Senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort. Pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors. Que tot està per fer i tot és possible. Ens burlarem queda per viure, que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Junts! Grans mentides es tornen veritat. Però per mi fa temps que ho has trobat. Una nit tenim per fer-nos grans. Senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort. Pintarem l'esperança. De mil i un colors, de mil i un colors. Que tot està...
fer tot és possible. Ens burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. T'acompanyarà. Creu-me, germà, que no és fàcil, no és fàcil aguantar, que una mà sobre l'altra i l'altra ens farà recordar que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda per viure. Que tot està per fer i tot és possible si estem junts. Junts. Na.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas. A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Passen ara mateix 3 minuts de 2:15 del matí i un cop més que encetem aquesta hora del consumidor per saber quins són els nostres drets com a consumidor i més en una època com la que ens ha tocat viure marcada pel coronavirus. Un cop més, doncs, dedicarem els propers minuts a parlar de les afectacions que provoquen el consum, aquesta crisi sanitària i, sobretot, de les vies que ens ofereixen des de l'Agència Catalana del Consum per resoldre. Les possibles reclamacions. Per tant, ja tenim via telefònica a la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Bet Abad. Bet, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bon dia, Joan.
Confinats, però treballant.
Ah, exacte, confinats, però teletreballant com no pot ser d'una altra manera, per ajudar tots els consumidors i consumidores del nostre país.
Mireu, es preveu que tota aquesta crisi sanitària generi també una gran quantitat de reclamacions als organismes públics de consum, eh? Com encareu tota aquesta situació des de l'agència?
Sí, mira, precisament és el que dèiem. Estem fent teletreball, evidentment, per ajudar i estar al costat de tots els consumidors i consumidores. Mm. I com hem anat dient aquests mesos, des de l'Agència Catalana del Consum, apostem per les solucions pactades entre els consumidors i les empreses, de manera que el nostre objectiu és que tothom pugui quedar-ne raonablement satisfet. Ara bé, quan això no és possible o no sigui possible, Llavors, els organismes, tots els organismes públics de consum, no només l'Agència Catalana de Consum, sinó tots aquests organismes que estan extesos per tot el nostre territori, evidentment estem a disposició dels consumidors i consumidores per ajudar-los a trobar una solució. Per això nosaltres diem que ara més que mai en aquests moments volem potenciar i destacar la importància i la gran utilitat dels sistemes alternatius i extrajudicials de resolució de conflictes, perquè per a nosaltres són les eines que tenim, són unes eines que disposem als organismes de consum per poder resoldre les reclamacions dels consumidors. Uh-huh. Evidentment, Joan, estic parlant de la mediació de consum i de l'arbitratge de consum, que ja n'hem parlat en els teus programes. Per què? Ara més que mai. Ja és important, però ara més que mai. Doncs perquè considerem que és la via en aquests moments més escaient per resoldre d'una manera àgil i senzilla les reclamacions. I sobretot, sobretot, quan parlem de quanties relativament petites. I a més, puc afegir que em consta que el Ministeri de Consum, o el nou Ministeri de Consum, sí, també està treballant en aquest sentit i també està apostant per l'arbitratge del consum, per la resolució de conflictes. També recordem que tant la mediació com l'arbitratge de consum són sistemes gratuïts, per tant és important, són gratuïts, molt més àgils i senzills que la via judicial.
Si et sembla bé, repassem una mica quins serien els avantatges principals d'aquests sistemes de resolució de reclamacions, que serien d'alguna manera l'alternativa a la via judicial, eh?
Doncs mira, perquè els oients es facin una idea, l'any passat, o sigui el 2019, el 51% de les reclamacions que vam gestionar des de l'Agència Catalana del Consum afortunadament es van poder resoldre per la via de la mediació o de l'arbitratge de consum, la qual cosa, ja estem dient, que corrobora l'efectivitat d'aquestes eines. Ja et dic que el 51%, el nostre objectiu és, evidentment, sempre poder assolir, pujar aquest tant per cent, però un 51% ja és prou important. Uh-huh. En aquests moments tan extraordinaris que estem vivint amb la crisi del Covid-19, creiem que s'ha d'apostar decididament per aquests sistemes, atès que busquen solucions acordades, i això és molt important, i acceptades per les dues parts en conflictes. És a dir, apostem per la negociació i per la solidaritat. I com et deia, si reclamem quantitats petites, perquè generalment la reclamació en via de consum són quantitats petites, la mediació i l'arbitratge són una bona via per resoldre la nostra reclamació. Ja que són sistemes, ara entendreu per què és una bona via, perquè són sistemes que són gratuïts, com he dit abans. Per què són gratuïts? Perquè no impliquen cap cost i, a més, evitem el risc de ser condemnats, això és important, de ser condemnats a pagar les costes, cosa que ens pot passar si anem a la via judicial i, finalment, perdem. Uh-huh. Val? O sigui, no hi ha costes judicials, és gratuït. És senzill perquè no necessitem, per exemple, advocat. És àgil perquè recordem que a la via judicial la resolució es pot allargar molt més i també sí que, ja us faig saber, que actualment els jutjats, sobretot els mercantils i civils, estan col·lapsats. Per tant, hi ha molta més agilitat i també fer constar que, evidentment, tant la mediació com l'arbitratge són totalment imparcials. Però no només això. A més, podem dir que les empreses que decideixen resoldre les seves reclamacions per aquesta via, per la mediació i sobretot l'arbitratge, ofereixen de cara als seus clients un plus de credibilitat i de confiança, ja que ofereixen als consumidors la garantia que davant d'un problema, o d'un conflicte o d'un problema, el podran resoldre per vies molt més senzilles i gratuïtes. En aquests moments podem dir que apostar per la mediació i l'arbitratge per l'empresa pot servir per fidelitzar la clientela.
Per tant, l'arbitratge podria ser, d'alguna manera, la solució en sectors com, per exemple, el transport aeri, que és precisament un dels que pot generar més reclamacions, per la gran quantitat de vols que s'han cancel·lat durant aquests mesos, o no?
Mira, em responent a la teva pregunta, dir-te que, com a directora de l'Agència Catalana del Consum, personalment he traslladat aquesta necessitat al Ministeri de Consum i també t'he de dir que s'han mostrat receptius. És allò de dir, és el que he comentat abans, el nou Ministeri de Consum aposta també per l'arbitratge com una via alternativa a la resolució de conflictes. Per tant, davant de la meva petició, doncs també he capçat receptivitat. Ara bé, no és suficient en aquest cas per poder resoldre o donar solució sobretot a les reclamacions derivades del transport aeri, que ja t'aviso, és la majoria de reclamacions, la gran majoria de reclamacions que tenim, també caldrà en aquest cas la intervenció de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Per què? Perquè de fet és AESA, o sigui l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, l'organisme competent pel que fa al compliment del reglament europeu en aquesta matèria. Val? En tema de transport aeri, recordem que la normativa que corregula és la normativa europea. Llavors el que fem és tant l'estat espanyol com nosaltres mateixos adaptem la normativa europea, per exemple, en el nostre codi de consum. I en aquest cas és l'Agència Espanyola de Seguretat Europea qui és el competent per complir aquest reglament europeu. Què vull dir amb tot això? Doncs la idea nostra és potenciar aquests sistemes extrajudicials que dèiem precisament per fer-ho més fàcil als consumidors i al mateix temps evitar un col·lapse de la via judicial amb totes les reclamacions que es poden arribar a produir en aquest sector concret. Per coneixements que tinc, m'arriben que les reclamacions per la via judicial augmentaran considerablement a mesura que avanci el desconfinament. Uh-huh. Per tant, apostem decididament per l'arbitratge per resoldre aquest tipus de reclamacions. Per ara, com he comentat, aquest és el sector que ha generat més consultes per part dels consumidors a l'Agència Catalana de Consum. Els consumidors estan reclamant el reemborsament dels diners, dels preus, generalment dels preus dels bitllets d'avió. Des del principi de març, dir-vos que l'Agència Catalana de Consum hem gestionat ja més de 2.000 consultes relacionades amb les afectacions del Covid-19.
Déu-n'hi-do.
Aquestes, o sigui, d'aquestes 2.000, que cada dia pugen, ara ja podria parlar de 2.000 i alguna cosa,
Déu-n'hi-do.
Però que preveiem que n'hi hagi molt més, doncs d'aquestes ja més del 40%, del 40%, estan relacionades en l'àmbit dels transports i sobretot, amb la cancel·lació de vols. Per tant, què vull dir amb tot això? Doncs des de l'agència esperem un número considerable de reclamacions en aquest àmbit, és a dir, reclamacions per cancel·lació de vols, així que caldrà, ara més que mai, també estar coordinats i preparats per fer front i protegir, precisament, el dret de totes les persones consumidores, que és el nostre objectiu i la nostra raó de ser com a política pública del govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores.
Esclar, aquestes setmanes també s'ha anat confirmant la suspensió de diversos esdeveniments culturals, festivals musicals. Es podria dir que aquest és un altre dels sectors que pot generar més reclamacions, també, no?
Efectivament, Joan. Per a nosaltres, el sector cultural és un altre dels sectors estratègics que més consultes està generant, juntament, com hem dit, amb transports i viatges. Primer és transports i viatges, i l'altre sector... és el sector cultural. I, per tant, també és previsible que registrem un volum considerable de reclamacions per part dels consumidors, sobretot, per què? Perquè tenen relació amb la devolució dels imports d'entrades o abonaments. Però, com en tots els casos, sabem que els consumidors tenen dret a recuperar els diners que hagin pagat per serveis que finalment no s'hagin pogut gaudir, però novament i sobretot en aquest sector de la cultura on el Covid-19 ha impactat d'una manera escandalosa, és a dir, tota la suspensió de concerts, de teatres, del cine, les festes majors, etc. En aquest cas, per defensar també la cultura del nostre país, apel·lem a un consum responsable i solidari, evidentment, sempre que sigui possible, i la nostra economia personal ens ho permeti. Què vull dir amb tot això? Doncs que, en general, les empreses del sector cultural, mm-hmm, estan oferint solucions variades, com ara canvis de data, o vals per gastar més endavant, descomptes o avantatges de diversos futurs espectacles. I, en qualsevol cas, aquestes solucions, evidentment, són per ajudar, per trobar aquest equilibri i aquesta solidaritat. En qualsevol cas, també he de dir, si els consumidors i consumidores no arriben a cap acord satisfactori amb aquestes empreses, des dels organismes públics de consum oferim els sistemes extrajudicials i voluntaris de resolució de conflictes que hem comentat, com la mediació i l'arbitratge. Però sí que he de dir que des de l'agència hem instat aquesta mediació, ja ens hem coordinat amb totes aquestes empreses productores de serveis culturals per buscar solucions que siguin satisfactòries pels consumidors i consumidores, però també pel sector cultural, i així, entre tots plegats, salvar la cultura del nostre país.
Perquè què han de fer els consumidors i les consumidores que vulguin acollir-se a aquests sistemes alternatius per resoldre la seva reclamació?
Mira, és molt fàcil, com sempre. El primer pas, obligatori i imprescindible, per tant, obligatori, és, evidentment, fer la reclamació primer a l'empresa al qual hem contractat el servei. Això sempre ho recordem, eh? Per fer una reclamació primer ho has de fer l'empresa, eh? Evidentment, sí que cal comentar que aquestes setmanes la reclamació presencial, és a dir, saps que nosaltres tenim les oficines obertes, però amb l'estat d'alarma i la crisi, evidentment, tot està tancat, tots estem fent teletreball, doncs és més complicat perquè la majoria també nosaltres tenim les nostres oficines tancades, però moltes empreses també, fruit de l'estat d'alerta, també estan tancades. Per tant, és més complicat poder fer aquesta mediació. Per tant, és important recordar que la reclamació es pot fer per qualsevol mitjà digital, com ara el correu electrònic, pel nostre formulari web, o sigui, entrant a la web o a través de les nostres xarxes socials. També he de dir que actualment moltes empreses utilitzen les seves xarxes socials com a canal d'atenció al client i en molts casos la resolució sol ser més ràpida que per altres canals. Mira, aprofito per dir, un dels impactes més importants que estem intuint i que està passant fruit del Covid-19 és l'acceleració en tot el que és el tema digital. És a dir, tot el que abans feien presencialment, ara no només els organismes públics, sinó també les empreses, hi ha una aposta decidida a fer reclamacions i a fer consultes a través del tema digital. El Covid ha imposat molt més la gestió digital. Dit això, la part més important de la reclamació prèvia a l'empresa és que n'hem de conservar sempre la prova. És a dir, quan fem una reclamació a l'empresa, el que hem de fer és conservar la prova. Què m'estic referint? Per exemple, doncs la còpia del correu electrònic que tu estàs enviant, no? O el número de seguiment de la reclamació, si ho has fet per trucada telefònica. O tan senzill com una captura de pantalla en l'escrit que hem fet a l'empresa si ho hem fet per WhatsApp. És a dir, cada cop ens anem tecnificant molt més. Això és així perquè els organismes públics de consum no podem gestionar les reclamacions si el consumidor no ha reclamat primer l'empresa. I, per tant, per poder demostrar que primer has reclamat a l'empresa, has de tenir alguna prova que justifiqui que has fet aquesta reclamació. Per tant, reclamació a l'empresa i una prova conforme ho has fet. Pensem que l'objectiu d'aquesta reclamació a l'empresa és precisament que l'empresa pugui oferir una resposta o una solució al consumidor, sense haver de recórrer després a la intervenció de l'administració. El primer objectiu que tenim, Joan, és que el consumidor pugui arribar a un acord amb l'empresa. Jo tinc una reclamació, li faig saber a l'empresa, l'empresa ha de contactar amb nosaltres i arribar a un acord. Val? I així ens evitem anar a una posterior reclamació a un organisme de consum. També és molt important, i nosaltres també hi estem posant molta dedicació, que és molt important que l'empresa informi i que doni també un bon servei al client. Això és importantíssim.
I què passa? O sigui, què succeeix quan l'empresa no ens fa cas o no ens ofereix la solució que nosaltres voldríem?
Normal, eh? El primer pas és posar-te d'acord amb l'empresa, contactar amb l'empresa, intentar arribar a un acord, i pot, evidentment pot passar que no arribis a un acord perquè el que et diu l'empresa no t'interessa, o senzillament, que també hi passa, és que ni et contesten. Què passa en aquest moment? Doncs en aquest moment és quan el consumidor, és en aquest moment quan el consumidor pot omplir el nostre formulari de reclamació, que, com he dit anteriorment, es pot fer perfectament, telemàticament, des de la web de consum.gencat.cat. I és més, nosaltres, inclús el full de reclamació, l'hem fet molt més senzill i molt més àgil perquè sigui molt més fàcil fer aquesta reclamació, eh? Perquè a vegades fa mandra entrar i omplir tot un formulari, doncs ja l'hem adaptat perquè sigui molt fàcil. A partir d'aquest moment, des de consum, o sigui, el consumidor entra a la nostra web, fa la reclamació, doncs des d'aquest moment nosaltres intervenim per facilitar que les dues parts, és a dir, consumidor per un cantó, jo tinc la reclamació del consumidor, i nosaltres ens posem en contacte amb l'empresa per trobar una solució al conflicte. Això és la mediació. A Consum tenim grans professionals que es dediquen precisament a la mediació, són professionals de la mediació, entre les peticions dels consumidors i les empreses. I ho fem, evidentment, com he dit, a la mediació. I si, finalment, amb la mediació tampoc arribem a un acord, sempre, evidentment, es pot optar, com he comentat abans, per l'arbitratge de consum. Què passa si, malauradament, cap d'aquestes opcions tira endavant? Val? O sigui, la mediació no ha donat resultats, l'arbitratge tampoc. Doncs els consumidors sempre tenen com a última i darrera opció la possibilitat de recórrer la via judicial. Com pots veure, la protecció dels drets o la defensa dels drets dels consumidors queda degudament assegurada. Sí. Perquè tenim en primera instància una primera mediació entre el consumidor i l'empresa. Després, l'Agència Catalana del Consum, que fem mediació i arbitratge. I si tot això tampoc dona resultat, sempre tens la via judicial.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bet, per acabar avui, deixa'm preguntar-te, i t'ho pregunto perquè ha generat controvèrsia els darrers dies, n'hem parlat als informatius d'aquesta casa, i volia aprofitar avui que parlàvem amb Bet Abad, la directora de l'Agència Catalana del Consum, per preguntar-li, perquè ha generat controvèrsia el tema de les rebaixes.
Sí.
Que en un principi no es podien fer rebaixes als comerços, ara el govern sembla ser que ha tirat enrere i sí que es podran fer, no?
Sí, mira, en el tema de les rebaixes, nosaltres, no, és el que sempre, quan em fan la pregunta, no? Hi ha dos àmbits d'actuació. Uh-huh. La regulació de la normativa de les rebaixes, el que regula quan és possible fer rebaixes, és una competència, en aquest cas, de la Direcció General de Comerç, perquè el tema de rebaixes va molt lligat al tema de comerç. Per tant, és comerç qui regula tota la normativa de rebaixes. Dit això, a consum, o sigui, la Direcció General de Consum, l'Agència Catalana del Consum, la nostra competència és precisament preservar que les rebaixes es facin d'acord amb la normativa que regula consum. Què vull dir amb tot això? Doncs que, com que el nostre objectiu final és la defensa dels drets de les persones consumidores, en època de rebaixes, el que fem des de consum és vigilar que realment el que s'oferta per rebaixes compleixi la normativa. Per què? El que el nostre objectiu és evitar enganys, val? Aprofitant aquesta època de rebaixes i que el consumidor o consumidora se senti enganyats. Dit això, qui regula si es poden fer rebaixes o no, per simplificar, és la Direcció General de Comerç. Finalment sembla que, evidentment, i com era la lògica, doncs sí que és possible fer rebaixes, però això és consum qui vetlla perquè perquè aquestes rebaixes s'adecuïn a la normativa, perquè no t'enganyin. I aquí venen els consells que sempre donem en èpoques de rebaixes. Quan vagis a comprar en època de rebaixes, sempre, per exemple, t'han d'informar del preu anterior perquè tu puguis veure si realment està rebaixat. L'altre consell que donàvem, i que també és aplicable ara, que el que es posa en rebaixes ha de ser productes de temporada. Val? No valen saldos. Tots aquells consells que donàvem habitualment o que donem habitualment en èpoques de rebaixes, doncs ara és aplicable. i després, evidentment, totes aquelles rebaixes que també es fan via online, nosaltres, des de Consum, també fem el seguiment perquè no enganyin el consumidor i consumidora i es compleixi el que preveu la llei de rebaixes amb totes les seves condicions. Això es fa per dues raons. Per protegir els drets de les persones consumidores, perquè no siguem enganyats, però d'altra banda també per ajudar als comerciants del sector perquè també ho facin d'acord amb la normativa.
I encara veig, si m'ho permets, un altre consell, si algú té pensat anar de rebaixes, mascareta en mà, sempre, eh?
Ah, exacte. De fet, mira, ara estava escoltant les notícies per veure exactament quan és d'ús obligatori la mascareta, sembla ser avui dimecres o demà.
Sembla ser que avui, al final, avui es publicarà el BOE, ja, eh?
Avui es publicarà, amb la qual cosa també hem d'estar una mica amatents. Evidentment, la obligatorietat de la mascareta per protegir la nostra seguretat i la nostra salut, en espais públics i no públics. En qualsevol cas, sí que des de Consum sí que dir-vos que pel tema mascaretes nosaltres també és competència nostra vetllar per bon compliment d'aquesta normativa, per vigilar que els preus oficials siguin aquests. També fem un seguiment i farem, evidentment, les actuacions que ens pertoquin pel bon ús d'aquestes mascaretes i que quan els consumidors i consumidores les vagin a comprar o les adquireixin, ho puguin fer amb tota la protecció possible.
I per cert, que ens ho explicaves i ens ho deies, podem entrar al web consum.gencat.cat i trobarem un formulari per iniciar totes les reclamacions que nosaltres creiem oportunes, un formulari que veu fer nou, eh?
Sí, mira, precisament hem fet el formulari nou, però a més, el que anem actualitzant amb totes les xarxes, si ens seguiu per Facebook, Instagram o Twitter, cada dia anem penjant càpsules noves informant de tot allò que nosaltres entenem que s'està regulant i que afecta i que el consumidor i la consumidora ha de saber, perquè un dels drets bàsics que tenim els consumidors i consumidores és estar degudament informats. Per exemple, ara que parlàvem de mascaretes, nosaltres tenim una infografia penjada on hi ha tota la informació del preu que tu pots adquirir una mascareta en una farmàcia, tot el que està regulat a nivell de l'estat espanyol. Evidentment, arrel del que es publiqui, per exemple, avui mateix en el BOE, nosaltres ja informarem el més aviat possible d'aquesta nova regulació. Quin és el nostre objectiu amb aquesta campanya que estem fent, Cuida el Consum? Doncs cada dia anar informant a tots els consumidors i consumidores de tot allò que la crisi del Covid-19 ens pot afectar. Ara parlem de mascaretes, però estem parlant d'assegurances, lloguers o de productes de proximitat. Tots aquells fets o actuacions que ens estan afectant fruit del Covid-19, nosaltres anem informant cada dia, actualitzant tota la informació perquè tots i totes sàpiguen què han de fer davant d'una situació, perquè això també dona més seguretat, no?
Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per ser un cop més amb nosaltres i t'esperem ben aviat aquí a l'estudi, eh?
Gràcies a vosaltres, perquè la ràdio també ens ajuda molt i moltíssim. Us hem d'estar molt agraïts a poder difondre tots aquests missatges als consumidors i consumidores per defensar els vostres drets, però també per donar-vos confiança, seguretat i sobretot cuidar-vos molt.
Una abraçada molt gran, Bet, que vagi molt bé.
Igualment, Joan, una abraçada. Adéu, bon dia.
Vinga, doncs, quan manca un minut per arribar a les 10 del matí, deixeu-me dir dues coses, tres, de fet. La primera, que de seguida escoltareu 50 amb Sergi Mas, no us ho perdeu, que avui entrevista el periodista i amic d'aquesta casa, Òscar Dalmau. La segona, fer ràdio és molt difícil. Fer ràdio durant 40 anys és molt més difícil. Felicitats a tots els companys de Ràdio Sant Boi que avui fan 40 anys i que ho celebren precisament el dia de Sant Boi. I la tercera, jo tenia 6 anyets, però me'n recordo com si fos avui. Demà us esperem a les 8 del matí.
Parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca el sòcio, farà Vaquero, pica Koeman!